Bon dia a tothom, són les 9. De 2023, avui el sol ha sortit quan passaven 5 minuts a les 7 del matí per Cadaqués, a l'Alt Empordà, i no es pondrà fins que faltin 5 minuts per 3 quarts de 9 del vespre a l'altra punta del país, a les Terres de l'Ebre. Un dissabte de canvis, meteorològicament parlant, després de la onada de calor que ha deixat alguns rècords al país, aquest cap de setmana, avui tocarà estar pendents del cel per les tempestes. Entre aquest dissabte a la tarda i demà al migdia s'espera un episodi de pluges que poden ser intenses i localment violentes, fins i tot acompanyades de calamarsa, pedra o ratxes fortes de vent. Molta precaució, per tant, arreu del país, però especialment al litoral i al prelitoral, des del Tarragonès fins a la Selva, passant pel Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, els Vallesos i també el Maresme. Tota aquesta zona és la que es podria veure més afectada per aquests ruixats, que poden arribar a deixar entre 50 i 100 litres per metre quadrat i, en algun cas, en molt poc temps, fins i tot menys d'una hora. Estarem, per tant, molt pendents d'aquestes tempestes que puguin arribar al llarg del dia d'avui a Catalunya i també, evidentment, de l'altra gran tempesta de les últimes hores. Aquesta sí, d'unes proporcions descomunals, històriques, i que està inundant tota l'atenció mediàtica, política i també social. És la tempesta que ha desencadenat la no dimissió de l'encara, sembla però que per poques hores, president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a qui ahir se li va acabar el poc crèdit que li podia quedar. Rubiales va oferir una roda de premsa esperpèntica, totalment surrealista, i el que és pitjor, victimista. Victimista fins al punt d'autoassenyalar-se com la víctima de l'agressió vinculada al petó, culpant-la a ella, a Jennifer Hermoso, de ser l'impulsora de tot plegat. Una estratègia més que ha continuat en les últimes hores amb un nou comunicat de la Federació ja de matinada, intentant demostrar que Hermoso és qui aixeca el president de la Federació moments abans del petó, com si això tingués alguna cosa a veure. Rubiales recorre a allò del "és que van provocant" per justificar el seu masclisme reaccionari. De seguida us ho ampliem perquè, com dic, si la roda de premsa d'ahir de Rubiales era esperpèntica, aquest nou comunicat no es queda gens curt. Un discurs repugnant, fastigós, que ahir, última hora de la nit, també va rebre la resposta més contundent possible a l'estocada final en forma de comunicat de Jennifer Hermoso, aquest cop sí, buidant tot el pub. Un comunicat demolidor, rotund i claríssim, molt clar. "Em vaig sentir vulnerable i víctima d'una agressió sexual. Això és només la gota que fa vessar el got. Actituds com aquesta han estat el pa de cada dia de la nostra selecció durant els últims anys." Són només tres de les desenes de frases lapidàries d'un comunicat que ja ha passat a la història de l'esport a l'estat espanyol. I és preocupant que Hermoso hagi hagut d'arribar a aquest extrem, d'haver de subratllar allò que era evident, haver de reivindicar el que era obvi, perquè Rubiales ara sí caigui del tot. I això ens serveix també per fer-nos una pregunta. Si Rubiales s'atreveix a negar tot el que ha passat en aquest context, en un episodi que tothom ha vist, que ha passat en plena retransmissió d'una final d'un Mundial, com no han d'intentar imposar el seu relat als autors d'altres agressions, molt més greus i repugnants? Com no han d'intentar ells desacreditar la víctima? Una víctima que en la majoria de casos no té el poder ni la xarxa de suport i també mediàtica que, per sort, sí que té Hermoso. En quina situació de vulnerabilitat s'han de veure exposades les dones del tot desconegudes quan s'enfronten a agressions de futbolistes, de directors de mitjans de comunicació, d'actors, o poseu-li aquí la professió que vulgueu? I encara una altra evidència que ens deixa la compareixença de Rubiales. La responsabilitat de la claca, dels que l'aplaudien en aquell auditori de les Rozas. Perquè en les últimes hores s'ha comparat Rubiales amb el típic conductor que va en contradirecció pensant que la resta de gent és la que s'equivoca i que va en contradirecció. Però sento dir-vos que aquest no és el seu cas. Aquí Rubiales no condueix sol. Té molts altres cotxes al costat que li diuen que va bé, que es dediqui a esquivar els cotxes que li venen de cara, que no es preocupi i que ell no està fent res de dolent. Al contrari, que si vol, encara pot accelerar una mica més. I també hi ha els qui s'ho miren des del voral de la carretera, passivament, sense fer-li cap senyal que és ell qui condueix en contradirecció. I en aquesta banda, també per desgràcies, n'hi ha uns quants, masses. Perquè sí, potser sí, Jennifer Hermoso, per sort, no està sola. Però per desgràcia, Rubiales tampoc. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
I a aquesta hora del matí la Marina Arbós a la sala de màquines dels serveis informatius. De seguida repassem de què hem d'estar pendents pel que fa a la informació general, però abans, com dèiem, avui totes les mirades estan posades en els esports i en la Federació Espanyola de Futbol, que torna a passar a l'acció i aquesta matinada ha publicat un nou comunicat on defensa que el president Luis Rubiales no va mentir en les seves declaracions, Mònica Aguilar.
Ho ha fet analitzant al detall quatre fotografies de la seqüència entre Luis Rubiales i Jennifer Hermoso, volent demostrar així que la futbolista sí que va aixecar en braços al president. A banda, la federació també ha anunciat que emprendrà mesures legals contra FutPro, tot plegat després que el sindicat de futbolistes publiqués un escrit conjunt amb Jennifer Hermoso defensant-se de les acusacions de Rubiales. Un comunicat, per cert, que van signar 81 futbolistes, tant les actuals jugadores de la selecció com d'altres que hi han passat durant els últims anys. Per tot plegat, el govern espanyol ja ha iniciat els tràmits a través del Consell Superior d'Esports per inhabilitar-lo. Ho ha fet enviant al Tribunal Administratiu de l'Esport una denúncia en què li demana que reuneixi aquest dilluns per obrir expedient a Luis Rubiales el pas previ per a la suspensió cautelar. Més enllà del cas Rubiales, el Barça ha inscrit finalment Marcos Alonso, un dels tres futbolistes que quedava pendent. Per tant, Xavi podrà comptar amb ell pel partit de demà al camp del Villarreal. Avui serà el torn del Girona, que visita el camp del Sevilla a 2:15 de la nit, i ahir ho va fer el Real Madrid, que va guanyar per la mínima el Celta amb un gol de Bellingham. Això sí, la notícia va ser la lesió de Vinícius, que va haver de ser substituït a la primera meitat.
I pel que fa a la resta de la informació, avui a Catalunya arriba un episodi de pluges i tempestes intenses. El plat fort començarà avui al vespre, però els xàfecs s'allargaran durant tot el cap de setmana. Les zones més afectades seran el litoral i el prelitoral, des del Maresme fins al Camp de Tarragona. De fet, hi ha risc que en només mitja hora caiguin entre 20 i 30 litres per metre quadrat en alguns punts del país. Per tot plegat, Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya.
La Volta a Espanya posarà avui cap per avall. Barcelona, la primera etapa de la cursa, provocarà una afectació sense precedents a la mobilitat de la capital. Hi haurà 15 quilòmetres de trànsit tallats durant 7 hores que afectaran no només a qui es moguin cotxes, sinó també els vianants. La competició contra rellotge té com a favorits l'equip Jumbo-Visma, amb Primoz Roglic i Jonas Vingegaard com a liderant el conjunt neerlandès. L'alternativa és el vigent campió de la Vuelta, Remco Evenepoel.
I el PP vol evitar que Junts per Catalunya i Esquerra tinguin grup propi al Congrés. Els populars ja han demanat un informe jurídic per veure si és legal o no la cessió de diputats que han fet el PSOE i sumar cap als partits catalans. Això permetrà als partits independentistes tenir més temps d'intervenció i més pressupost. Doncs bé, els d'Alberto Núñez Feijóo creuen que hi ha prou indicis per pensar que no s'ajusta a la legalitat i per això busquen la fórmula per deixar en paper mullat el traspàs de diputats.
El Servei Català de Trànsit posa una multa cada 42 segons, o el que és el mateix, 2.000 sancions cada dia. Durant l'any passat, els 200 radars que a les carreteres del país van posar gairebé 760.000 multes. Si les sumem, l'import total recaptat s'enfila fins als 83 milions d'euros. A Catalunya hi ha uns 200 radars, com dèiem, 40 de tram, i des de trànsit els veuen com una eina clau per evitar accidents.
I la Kelarre de Cervera aquesta nit celebra el seu dia àlgid amb la gran festa del foc i l'encesa de la universitat. La festa, però, s'allargarà fins ben entrada la matinada amb l'escorreguda del Mascle Cabró. A la tarda hi haurà la Kerralet, amb tallers i una cercavila infantil, i durant tot el cap de setmana, tots els que s'hi acostin podran gaudir de música, concerts i parades dins la Fira del Gran Boc.
I pel que fa al temps, un matí de dissabte ha de ser el canviant, ja amb alguns primers ruixats irregulars a les comarques de Ponent, del Pirineu o del Camp de Tarragona, però a l'espera del plat fort de tempestes a partir d'aquesta tarda i especialment de nit i matinada. L'altra notícia del cap de setmana serà la baixada contundent de la temperatura que ens portarà de cara demà diumenge a un ambient que poc recordarà el mes d'agost.
I què farem avui a Belllliure, Josep Moragues?
Farem tertúlia amb Susana Cuadrado, Abel Riu, Magda Bandera i també amb les periodistes esportives Gemma Soler i Laia Cervelló. Entrevistarem a la presidenta de l'Associació per a Dones en l'Esport Professional, Mar Mas, i també sabrem què en pensa del cas Rubiales la secretària general de l'Esport, Anna Caula. Estarem pendents de les pluges intenses que s'esperen al llarg d'aquest cap de setmana, per això parlarem amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Com cada dissabte, repassarem estrenes amb Mariona Borrull i descobrirem l'altra cara de l'estiu amb l'Anna Bertran. A les 12 també parlarem de bandes sonores i sintonies a sèries i de què han de tenir perquè siguin un èxit, i ho farem amb el compositor Xavier Capelles. A l'una del migdia coneixerem el malson de Xavi Coral, tot plegat el dia que el llibre Guinness World Records compleix 68 anys. Per això volem saber quin rècord creus que podries superar? Quin rècord creus que podries superar? De totes les respostes tenim premis. Sortegem un pack de 4 entrades pel Paradox Museum. Ens ho podeu dir al nostre WhatsApp al 606-256-439, al nostre Twitter, @vialliure, o al nostre Instagram, on hi tenim una story.
Passen 10 minuts de les 9 del matí. I Luis Rubiales s'atrinxera a la Federació Espanyola de Futbol i provoca una onada d'indignació sense precedents. Doncs sí, contra tot pronòstic i al contrari del que apuntaven totes les informacions fa justament 24 hores, Luis Rubiales continua sent, a hores d'ara, el màxim representant de la Federació Espanyola de Futbol. Rubiales va sorprendre a tothom, fins i tot els seus, en una compareixença esperpèntica a la seu de l'entitat a Las Rozas, en què va decidir enrocar-se i mantenir-se al càrrec. Això malgrat que és qüestió de dies, potser fins i tot aquest mateix dimecres, que el Consell Superior de l'Esport l'acabarà fent fora. El Tribunal d'Arbitratge de l'Esport ja té aquesta hora sobre la taula una denúncia de l'organisme per poder-lo suspendre de les seves funcions. L'enrocament de Rubiales, però, ha obligat fins i tot a Jennifer Hermoso, la principal afectada per tot plegat, a fer el pas més per desmuntar les mentides de l'encara president. Ho va fer en un comunicat duríssim que va emetre ahir a la nit i en què és taxativa i contundent. El petó no va ser en cap cas consentit i la jugadora es va sentir agredida. Una contundència, però, que no ha servit perquè Rubiales tregui la bandera blanca i es rendeixi aquesta matinada a l'encara president de la federació a través d'un comunicat. A més, aquest comunicat, un nou comunicat vergonyós, en què posa un cop més el focus en l'actitud d'Hermoso durant la celebració i intenta justificar el petó no consentit amb el fet que diu ella el va aixecar uns moments abans, com si, dèiem, això tingués alguna conseqüència directa de l'altre. Però anem a pams i repassem punt per punt tot el que ha donat de si les últimes 24 hores frenètiques al voltant d'aquest cas Rubiales, i comencem pel que ara explicàvem, el que ha passat aquesta nit i matinada. Mònica Aguilar.
Per una banda, comencem amb el comunicat que Jennifer Hermoso va publicar ahir a la nit a títol personal, en què afirmava que el petó que li va fer diumenge al president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no va ser consentit en cap moment i que la va fer sentir vulnerable i víctima d'una agressió i d'un acte masclista. A més, Hermoso va afegir que les seves paraules són falses i que tot plegat parteix de la cultura manipuladora que ell mateix ha generat. En aquest mateix comunicat, Hermoso conclou que actituds com aquesta han estat part del dia a dia de la seva selecció durant molts anys i explica que la van pressionar a ella i a la seva família perquè justifiqués públicament el comportament del president. Tot això pel que fa al comunicat al títol personal. Abans, la davantera madrilenya es va expressar en un primer escrit a través del sindicat de futbolistes, FutPro, que van signar totes les jugadores de la selecció espanyola i també d'altres que hi han format part durant els últims anys. En total, 81 jugadores van donar suport a Hermoso a través d'aquest comunicat, on també afirmaven que no tornaran a la selecció mentre hi continuïn els mateixos dirigents, entre d'altres, Rubiales.
De fet, abans d'aquest comunicat conjunt de FutPro, moltes d'aquestes futbolistes ja havien mostrat la seva indignació a les xarxes en una revolta sense precedents al món de l'esport, una revolta liderada per la capitana del Barça, Alexia Putellas.
Sí, va ser la primera i a partir d'aquí totes s'hi van sumar. Alexia, amb un missatge curt i contundent, va dir "Esto es inaceptable, se acabó, contigo, compañera". Com dèiem, a partir d'aquí el degoteig va ser constant. Aitana Bonmatí, Mariona, Irene Paredes, Catacoll, Sandra Paños, i entre d'aquestes destacar també el missatge de les jugadores que van renunciar a anar al Mundial, com Patri Guijarro, Claudia Pina o Mapi León, que va dir el següent. bien. No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable por todas las mujeres contigo. Un moviment que a través de les xarxes es va popularitzar amb l'etiqueta Se acabó. Precisament una de les jugadores que es va mantenir ferma en la seva decisió de no tornar amb la selecció fins que no hi hagués canvis és la portera de l'Atlètic de Madrid, Lola Gallardo, que n'ha parlat aquesta passada nit a Telecinco.
Yo no he visto a Rubiales darle un beso a la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. Es que no me entra en la cabeza. O sea, puede estar eufórico, que creo que está eufórico por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo. Y si tanto defiende...
¿Por qué otras cosas estaba eufórico?
Porque ha sido un año muy difícil, las 15 somos una niñata y una chantajista y él lo tiene muy grande y ha ganado.
També destaca la reacció de l'exfutbolista internacional amb la selecció espanyola, Marta Corredera, que en va parlar al Tu diràs, programa del qual n'és tertuliana habitual.
Per mi ha sigut un capítol i un episodi lamentable, no? El que hem vist avui és un exercici claríssim de masclisme, de dir mentides, d'intentar enganyar, d'intentar fer-se la víctima, i per mi és intolerable.
Tot això pel que fa a les reaccions d'ahir. Ara bé, la Federació Espanyola, com dèiem, ha tornat a passar a l'acció aquesta matinada i ha publicat un nou comunicat molt dur, atacant la futbolista Jennifer Hermoso i el sindicat de jugadores FUTPRO per defensar que el president Luis Rubiales no va mentir en les seves declaracions. Un comunicat on analitza al detall quatre fotografies de la seqüència entre Rubiales i Hermoso, volent demostrar així que la futbolista sí que va aixecar en braços al president i desmentir la versió de la jugadora.
Un comunicat que, com dèiem, no té ni cap ni peus. A la federació adjunta quatre fotografies intentant demostrar que és Hermoso qui aixeca Rubiales, com si això, com dèiem, tingués alguna mena de pes en el fet que ell li acabés fent aquest petó no consentit, i que a més també la federació amenaça les jugadores que s'han plantat. Diu, per una banda, que respecta que no vulguin participar més amb la selecció, però alhora els hi recorda que deixa constància que la participació a la selecció és una obligació de totes les persones federades si els criden per això. En fi, aquest comunicat és un pas més només en la línia de la compareixença vergonyosa que va fer Rubiales, on no només no va dimitir, sinó que a més va fer un discurs victimista i masclista a l'Assemblea Extraordinària d'ahir de la Federació Espanyola de Futbol. Allà hi era el Damià López i ho va seguir. Bon dia, Damià.
Bon dia. Contra tot pronòstic, Luis Rubiales no va presentar la seva dimissió ahir en l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol. Lluny de disculpar-se pel seu comportament a la llotja a la final del Mundial Femení pel petó a Jenny Hermoso, que ell defensa que va ser consentit, Rubiales es presenta com a víctima i diu que fa 5 anys que pateix una cacera. Rubiales anunciava que no dimitiría d'aquesta manera.
Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Joan Soteras, de la Federació Catalana, va dimitir com a vicepresident de la Federació Espanyola, tot i que en el primer moment va donar suport a Rubiales. Abans es van produir tres dimissions de presidents de territorials com a directius de la Federació Espanyola: el de la Federació Navarra, Rafael del Amo, el de la del País Basc, Javier Landeta, i el de la Federació de Cantàbria, José Ángel Peláez. Més tard compareixia Víctor Francos, president del CSD, molt contundent. Diu que el CSD elevarà el cas al TAT perquè aquest consideri si els fets són suficientment greus com per provocar la destitució de Rubiales.
El señor Rubiales ha dicho hoy que no se iba y que no dimitía. Nosotros le queremos transmitir una cosa al señor Rubiales con todo el respeto institucional que nos merece el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado.
Francos, doncs, demana una reunió dilluns del TAT. Si aquest considera que els fets són prou greus, el CSD tindria en les seves mans poder destituir a principis de la setmana que ve Luis Rubiales de les seves funcions.
Una decisió, la de no dimitir, que va agafar absolutament per sorpresa a tothom. Segons explica el diari El Mundo, Luis Rubiales va decidir seguir el càrrec de matinada i no va avisar ni a la Junta ni a les territorials. I, de fet, ja havia designat fins i tot el seu successor.
Sí, per això la seva frase de no dimitiré va deixar tothom bocabadat, ja que ho van reconèixer en aquell precís moment. Els presidents de les territorials es van reunir a 11:15 del matí abans de la seva compareixença i allà en cap moment els hi va transmetre que volgués seguir com a president president de la Federació Espanyola. Tots van donar per fet que ho deixaria, sobretot després d'anunciar-los el cessament de 8 dels vicepresidents, i va deixar només l'extremeny Pedro Rocha, facilitant així la transició de la gestora fins a les eleccions del proper 2024. Ara bé, quan van començar a escoltar el discurs de Rubiales, tampoc s'ho imaginaven, sinó que s'ho van trobar de cara quan va repetir fins a 5 ocasions que no anava a dimitir.
Ara, per tant, la pilota, com deia el Damià López, ja és a les mans del Tribunal Administratiu de l'Esport, i és que ahir el Consell Superior d'Esports ja va enviar ja la denúncia al TAT, en què li demana que reuneixi aquest dilluns per obrir l'expedient a Luis Rubiales.
Sí, ho va explicar el president del CCD, Víctor Francons, com deia el Damià López, i és el pas previ a la suspensió cautelar, mentre paral·lelament s'engega la fase d'instrucció per determinar-ne la sanció exacta. La setmana que ve tindrem la suspensió cautelar per part de la comissió directiva del CCD, però no sabrem si l'inhabiliten entre un i dos mesos un cop s'hagi estudiat l'expedient amb una proposta de resolució concreta.
Clar, Mònica, ara la pregunta és què pot passar a partir d'ara, és a dir, un cop el TAT es reuneixi, quins passos pot fer, i també el Consell Superior d'Esports, quins límits té a l'hora d'inhabilitar o no a Rubiales?
Doncs anem a PAMS. Segons l'advocat especialista Antonio Aguiar, director de iUsport, el portal jurídic de l'esport, el més probable és que a Rubiales l'inhabilitin entre 2 i 15 anys per haver atemptat contra la dignitat i la decència esportives.
Com està previsto por actos que atentan contra la dignidad o decoro deportivos, porque la sociedad nuestra estaba impactada por el beso, lógicamente, escandaloso a la jugadora, pero es que hay otras cosas, otros gestos, como tocarse las partes de genitales en el palco. O sea, eso en sí mismo también es un acto. Desde el punto de vista deportivo, es suficiente para sancionarle. El otro también. Hay un abuso de poder, ¿no? En el caso del beso, ¿no? O sea, se suman estas cosas y puede ser una inhabilitación entre 2 años y 15 años.
Un cop coneguda la sanció del TAT, Rubiales la pot recórrer a la justícia ordinària. Aleshores, tot es podria allargar molt més i, fins i tot, la justícia podria suspendre cautelarment la inhabilitació i Rubiales tornaria momentàniament al càrrec mentre durés el procediment judicial. Així ho va explicar el Tu diràs de RAC1.
Efectivamente. Contra el TAT se puede recurrir ante la justicia ordinaria. En concreto, contencioso administrativo, que es un tipo concreto, de propia, da igual. Justicia ordinaria, que es como tú lo entiendes. La justicia puede paralizar temporalmente, suspender temporalmente la sanción. Puede ocurrir también. Si la suspende, claro, volvería a ocupar la presidencia, y ya si entramos en la fase judicial, efectivamente ya hablamos de meses y muchos meses.
D'altra banda, la FIFA també pot iniciar el seu propi procediment disciplinari, que seria inclús més ràpid.
És un cas que també esquitxa el futbol català, i és que el president de la Federació Catalana, Joan Soteras, ha acabat dimitint de la vicepresidència de la selecció de la Federació Espanyola.
Sí, i ho va fer després de donar suport públic a Rubiales. Així va justificar el seu canvi de parer.
Les explicacions crec que són creïbles. Ara, això no deixa de que els actes, tant jo com la meva junta directiva, doncs seguim com a federació, que no ens han agradat gens doncs les actuacions que hi ha hagut per part d'ell. Ell ha donat les seves explicacions. Crec que avui sí que ha demanat disculpes com s'han de demanar, i a partir d'aquí convocar la meva comissió executiva la setmana vinent, doncs per fer una valoració exacta de lo que ha passat avui aquí i decidir doncs quina és la posició doncs, de la Federació Catalana de Futbol.
La de Joan Sotera se suma a la resta de dimissions a la Federació Espanyola. En total, 5 presidents territorials han plegat a banda de Soteras. També ho han fet el de la Federació Valenciana, el de la Basca, el de la Càntabra i el de la Navarresa, Rafael de Lamo, que també era el responsable del futbol femení espanyol.
Clubs, esportius i jugadors també han volgut dir la seva al respecte. Ara bé, el posicionament d'alguns clubs, per exemple el del Barça, ha estat molt criticat per la seva falta de contundència.
Sí, un dels comunicats que més polseguera aixecat ha estat el del Barça, que va arribar passades les 3 de la tarda i en cap cas va demanar la dimissió de Luis Rubiales. Era el primer comunicat que emetia el club, ja que al llarg de la setmana s'havia limitat a transmetre missatges a través dels seus treballadors de comunicació, però sense una postura oficial per escrit. El comunicat blaugrana evita ser beligerant contra Rubiales i arrenca amb una frase descriptiva. Tot seguit, considera totalment impròpia i desafortunada l'actuació del president de la federació durant la celebració del Mundial, però al mateix temps diu això. Són uns fets que considerem lamentables, que el mateix senyor Rubiales ha considerat un error i pels quals ja va demanar disculpes. I com dèiem, en cap cas en demana la dimissió. Ara bé, va sorprendre que poca estona després del comunicat la vicepresidenta Elena Ford fes un fil a Twitter més contundent que el comunicat i va dir el següent: manifesto el meu total rebuig a l'actuació de tots aquells membres dels estaments oficials i no oficials que permeten i emparen actuacions reprovables i a tot allò succeït aquest matí, i considero necessària la seva dimissió immediata. Calen aires nous. Abans i amb més contundència també es va manifestar l'Espanyol a través d'un comunicat en què condemna i rebutja l'actitud de Rubiales tant a la final del Mundial com a l'Assemblea i n'exigeix la destitució. També va fer comunicat al Real Madrid donant suport al procediment del CSD per portar Rubiales al TAT, i el Girona es va pronunciar dijous a la nit rebutjant el comportament de Rubiales a la final del Mundial.
Sorprèn, per tant, el posicionament del Barça, en aquest cas no demanant la dimissió, però sí que ho ha fet la seva portaveu institucional, com deia, Elena Fort, en aquest fil de Twitter. No s'entén, per tant, si ella doncs sí que hi dona suport a aquesta dimissió, perquè el club no va en la mateixa línia. Sigui com sigui, més enllà dels clubs, jugadors i jugadores del futbol també han pres la paraula. En el cas dels jugadors, però, només Borja Iglesias, davanter gallec del Betis, internacional amb Espanya, ha anunciat al Twitter que no tornarà a jugar a la selecció fins que no hi hagi canvis.
Sí, va ser un dels que més contundent es va mostrar. També van criticar el president Rubiales, Héctor Bellerín o Ruibal del Betis, i també el porter David De Gea, entre d'altres. El capità del Barça, Sergi Roberto, a través d'una piulada, va donar suport a Jennifer Hermoso i a les jugadores que li donaven suport, dient: estem amb vosaltres. D'altra banda, l'entrenadora de la Reial Societat, l'exseleccionadora catalana Natàlia Arroyo, considera que l'èxit del Mundial queda atacat per l'escàndol Rubiales. Són declaracions al Tu diràs de RAC1.
És un Mundial esquitxat ja no només per la celebració post, sinó amb tot el previ, no? I és sempre aquesta sensació de que en cap moment te'n salves, i això al final acaba frustrant i acaba, doncs això, en molts moments estiguis preguntant-te si val la pena tot plegat quan no hi ha llum, quan hi pot haver, que tot és entrebancs.
Però, com dèiem, el cas Rubiales ha traspassat totes les fronteres possibles. Ahir la selecció anglesa i també l'escocesa, entre d'altres, van condemnar els fets i van donar suport a Jennifer Hermoso. I aquesta matinada ens ha arribat una imatge des dels Estats Units. Les jugadores del San Diego Wave han mostrat el seu suport a la davantera madrilenya, portant al canell unes cintes que deien "Contigo, Jenny". Per cert, en aquest equip hi juga Alex Morgan, una de les futbolistes més importants de la dècada a nivell mundial, i que fa pocs dies també va condemnar els fets. També ha portat aquestes cintes a l'equip rival, l'Orlando Pride, encapçalat per la brasilera Marta Vieira. I per cert, que ahir al vespre desenes de persones ja es van manifestar contra Rubiales a les portes de la seu de la Federació Espanyola demanant la seva dimissió.
I qui també ha dit la seva són alguns dels principals patrocinadors de la selecció espanyola, que també han sortit a denunciar el discurs de Rubiales. Iberdrola, per exemple, un dels majors suports al conjunt femení, considera que qualsevol actitud que vagi en contra de la defensa de la igualtat i de la dignitat de les dones no hi té cabuda ni al món, ni a la societat, ni a tampoc al món de l'esport.
La companyia energètica assegura que viu amb gran preocupació la situació d'aquests dies i que estan desviant el focus de la victòria de la selecció. A més, ha deixat clara la seva implicació per continuar al costat de les dones esportistes, per saltar els obstacles amb elles i facilitar els seus objectius. D'altra banda, Iberia ha sigut la primera empresa a desmarcar-se de l'actitud de Rubiales i ha demanat mesures per preservar la dignitat de les futbolistes. Un altre dels patrocinadors de la federació, Renfe, diu que és el moment que el Consell Superior d'Esports es mulli i que faran costat de manera rotunda la seva decisió.
Però més enllà de l'àmbit esportiu, l'allau de reaccions també ha arribat per part de la política, això sí, amb una clara diferència entre el posicionament de la dreta i de l'esquerra. La resposta del govern espanyol, el Partit Socialista i Podem, va ser unànime: tots condemnen els fets i el posat del president de la Federació Espanyola de Futbol. Ara bé, des de la dreta la posició no és tan clara. El Partit Popular es va mantenir en un silenci estrany i, de fet, Alberto Núñez Feijóo només va alçar la veu per fer una piulada a Twitter en què barreja el cas Rubiales amb la rebaixa de penes de condemnats per agressió sexual arran de la llei del només sí és sí. Més detalls des de Madrid. Roger Parciba, bon dia.
Bon dia. Sí, la ministra en funcions, Irene Montero, aprofita la polèmica Rubiales per reivindicar la llei del només sí és sí.
Cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual.
Miquel Iceta diu que Rubiales ha anat massa lluny i que la denúncia del Consell Superior d'Esports acabarà amb la suspensió del president de la Federació Espanyola.
Desde luego el Consejo Superior de Deportes procedería inmediatamente a una suspensión en sus funciones del presidente de la Federación Española de Fútbol.
També la secretària d'Estat d'Igualtat, Ángela Rodríguez Pam, diu a RAC1 que el govern espanyol anirà fins al final.
Tenemos que tomar la decisión oportuna, que es hacer todo lo posible, todas las decisiones necesarias para el cese inmediato del señor Rubiales.
I la presidenta del Congrés, Francina Armengol, escriu a les xarxes que les explicacions de Rubiales són intolerables. I Ione Belarra defineix el discurs del dirigent esportiu de violent i mafiós, més o menys el mateix que pensa la ministra Teresa Rivera.
Reacciona d'una manera que jo calificaria com bravucona.
I Yolanda Díaz, a qui Rubiales diu que portarà als tribunals, escriu que la impunitat per les seves accions masclistes s'ha acabat. I quan la condemna Rubiales és unànime, el líder popular Núñez Feijóo publica a les xarxes que cal parlar del que ha fet Rubiales, però també sobre un intent de violació a Sevilla per part d'un reincident beneficiat per la llei del només sí és sí. Coincidència o no, el mateix tema sobre el que també escriu a les xarxes el líder ultra Santiago Abascal i també per criticar el govern de Sánchez.
Avui, evidentment, al Via Lliure en parlarem àmpliament de tot aquest cas Rubiales. Ho farem en una tertúlia especial que farem a partir de les 10:15 del matí amb Susana Cuadrado, redactora en cap de La Vanguardia, Magda Bandera, directora de La Marea, també Abel Riu, politòleg especialitzat en relacions internacionals, i en la que hi sumarem també dues periodistes esportives, Gemma Soler, periodista de Gol i ESPN, i també Laia Cervelló, periodista de Diatlètic, que va seguir per aquest mitjà al Mundial des d'Austràlia. En un cert Via Lliure on també entrevistarem a Mar Mas, presidenta de l'Associació per Dones en l'Esport Professional, que és una de les entitats que ha presentat una denúncia pel cas Rubiales al Consell Superior d'Esports, i també parlarem amb Anna Cau, la secretària general de l'Esport, per saber-ne més detalls del posicionament de la Generalitat pel que fa al posicionament de la Federació Catalana de Futbol, i si el govern té previst alguna mena de revisió dels protocols, com ha anunciat, per exemple, el president d'Astúries, Adrián Barbón, que en un llarg comunicat a Twitter ahir avisava que això, que revisaran els protocols esportius per garantir la llibertat i la protecció de les dones esportistes. Explica que també crearan un protocol de prevenció de l'assetjament sexual en l'esport arran de tot aquest cas Rubiales, i també mesures sancionadores contundents. I finalment, critica la Federació Asturiana de Futbol per haver donat suport a Rubiales en l'assemblea d'ahir, assegura que això els farà replantejar la seva relació amb l'entitat. Això, avui tots els diaris també tenen en portada la foto del president de la Federació Espanyola i carreguen contra el seu discurs. Repassem alguna de les opinions més destacades d'aquests diaris. Per exemple, a La Vanguardia, Jordi Juan escriu a l'editorial que la bona part del show de Rubiales és que ha provocat una reacció unànime de rebuig. Afirma que la nostra societat no està adormida i que sap reaccionar davant d'actituds primitives perquè diu les coses que ja no es fan per collons, i compara l'actitud de Rubiales amb la de Torrente. També a La Vanguardia, Sergi Pàmies diu que ell sol ha demostrat com és, i de passada ens ha demostrat quins són els seus còmplices. Finalment, també afegeix que el periodisme ha d'anar més enllà de l'intercanvi de comunicats que estan marcant les últimes hores. També qui parla avui a la premsa és Laura Vilagrà, la consellera de Presidència del Govern, a Mundo Deportivo, on assenyala directament a l'Assemblea de la Federació Catalana, com dèiem ara, per aplaudir el discurs del seu president, i diu que són injustificables els silencis del futbol català. El diari Ara, per la seva banda, Alba Alfajeme, celebra que Rubiales no hagi dimitit perquè s'ha demostrat la clara crosta masclista del personatge i també de la institució. Afegeix que va recitar fil per randa el discurs del perfecte agressor masclista. Qui també té paraules avui d'agraïment irònic per Rubiales és Mònica Marchante, la periodista al Periódico. Diu que en el seu discurs esperpèntic ha aconseguit unir tota la selecció femenina i que ja no són 15 les que en reneguen, sinó totes. Marchante diu que allò que molta gent va veure com una rebequeria ara agafa tot el sentit del món. Ell es va encallar, diu, i aquest silenci es va interpretar de manera errònia, com donant la raó a qui no en té. Fins i tot els diaris espanyols, normalment més conservadors, arrufen el nas amb l'actitud de Rubiales. L'ABC, per exemple, titula el seu editorial dient un personatge indigne. El diari diu que Rubiales s'ha abraçat a la tradició espanyola de no dimitir i que s'ha autoproclamat la víctima quan és clarament el culpable. Això sí, no estan de criticar també el govern espanyol, perquè diuen que no tenen l'autoritat moral per criticar res, perquè 1.100 agressors sexuals se'n van beneficiat de la llei del només sí és sí. La polèmica amb Rubiales, que també ha traspassat moltes fronteres, mitjans de tot el món s'han fet ressò d'aquesta controvèrsia, sobretot després de la roda de premsa d'ahir, on van anunciar que no pensava dimitir.
Spain's World Cup winning women's team say they won't play any matches for their country.
Rubiales si ritiene vittima di omicidio sociale e promette di trascinare in tribunale le due ministre che hanno definito il suo gesto una violenza sessuale.
Escándalo en España, Rubiales no renuncia.
Aquests que sentim són mitjans com ara Al Jazeera, Todo Noticias, La RAI, Sky News, són televisions referents a l'Orient Mitjà, l'Argentina, Itàlia o el Regne Unit, i són només alguns dels que van cobrir la notícia al llarg del dia d'ahir i també alguns països on se'n va parlar. Al Regne Unit, precisament, els mitjans n'estaven molt pendents. De fet, recordem que Anglaterra és la selecció a qui va derrotar Espanya a la final del Mundial. Doncs el cas Rubiales en aquest país ha estat el tema més destacat de l'informatiu internacional de la BBC.
We start with Spain, where within the last hour, the head of the country's football federation has said...
La televisió britànica ha dedicat més de 5 minuts al tema i també es va fer ressò de les reaccions de Yolanda Díaz, de l'expresident de la FIFA, o de l'expedient, volem dir, de la FIFA, que ha obert a Rubiales. La presentadora remarcava que Rubiales no ha mostrat cap intenció de retractar-se i el canal també va posar l'accent en el fet que l'encara president de la federació es va agafar els genitals de manera obscena a escassos metres de la infanta Sofia de només 16 anys. També la premsa francesa se'n fa en ressò com ara l'afer Rubiales, el petó polèmic o el cas del petó forçat. Aquestes són algunes de les expressions que trobem a mitjans i, per exemple, el canal France 24 posen l'accent en el fet sorpresiu de la no dimissió de Rubiales i assenyalen que tota la premsa espanyola havia donat per fet que sí que dimitiria.
Le gouvernement s'en mêle en Espagne après le baiser imposé par le président de la Fédération espagnole de football à l'une des footballeuses championnes du monde. La secrétaire d'État au sport saisit le tribunal.
I encara altres casos, el Daily Mail, per exemple, titula aquest cas com el Kiss Gate. A Susanna Brack, al The Guardian, també diu: benvinguts a la cultura del futbol. Les accions de Rubiales no són l'excepció, sinó que són simptomàtiques del sistema on vivim. A més, en aquest diari també hi ha un altre article de Shifa Kazam que diu que Espanya està commocionada per aquest cas que defineix directament d'abús sexual. Afirma que el president de la federació ha posat per davant l'ego a la dignitat. Com dèiem, doncs, per tant, avui al Via Lliure, en temps de tertúlia, que tractarem àmpliament aquest cas Rubiales i totes les derivades que n'han tingut.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
Mig quilo de burger meat mix ara per 2,99. T'estalvies un 14%. I tomàquet de branca per 1,19 al quilo. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a conforama.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllar presenten... Castells a RAC 1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost, a 5:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost, a 5:45, l'exhibició de Castells del Catllà al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
97.882. 9, 7, 8, 8, 2.
Sèrie...
40, 0, 4, 0.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un.
9:38 del matí, hem repassat àmpliament tot el que ha donat de si aquestes conseqüències de la no dimissió i de Luis Rubiales com a president de la Federació Espanyola de Futbol. Després, com dèiem, en temps de tertúlia en seguirem parlant, però abans hem de seguir repassant altres notícies destacades del dia, com per exemple el fet que avui, després de la gran calorada d'aquesta setmana, arriba un gran canvi de temps amb un episodi de pluges i tempestes en un cap de setmana que es preveu de molta mobilitat amb el retorn de les vacances d'agost per part d'alguns. El plat fort arribarà a partir d'aquest vespre i la nit amb tempestes molt fortes a prop de la costa. Les zones més afectades seran tota la costa, com dèiem, entre el Marès i el Tarragonès. És per això que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta i demana precaució a la població i també no aparcar en zones inundables com ara rieres i mirar de mantenir nets els baixants i desguassos, sobretot els patis i terrats. Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
A quina hora pot començar a ploure i en quines zones?
Doncs, de fet, ara mateix estan caient alguns primers ruixats a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Tot i així, són irregulars i encara amb forces ullades de sol. Fins a l'inici de la tarda seguirem parlant d'aquesta tendència, d'aquests ruixats i tornades més aviat disperses, però no serà un inici de la tarda passat per aigua en general. Haurem d'esperar fins a mitja tarda i al vespre, quan aquestes pluges es puguin estendre i afectar pràcticament qualsevol punt del país, però amb especial atenció de nit i matinada, de dissabte a diumenge fins diumenge al matí i mig matí, perquè aquestes tempestes podran ser fins i tot violentes. Això vol dir que poden anar acompanyades de calamarsa, de pedra, de fortes ventades o fins i tot d'algun altre fenomen sever i acumular localment més de 50 litres per metre quadrat, molts d'ells en poca estona.
I quines temperatures tindrem? Perquè també han de baixar bastant, no?, respecte al que hem tingut aquests dies, sobretot demà.
Doncs sí, amb aquest canvi de massa d'aire arriba aire fred en alçada, però també es notarà en superfície aquesta contundent baixada de les temperatures, tot i que la passada nit encara hagi estat de mal dormir a la costa, prelitoral. A partir d'avui, sobretot demà, els termòmetres es desinflaran. Per fer-nos una idea, demà diumenge les temperatures més altes amb prou feines arribarien als 28 graus allà on més s'enfilin, és a dir, les màximes de demà seran les mínimes que hem tingut molts dies durant aquesta passada onada de calor.
I escolta, potser molta gent s'ho està preguntant com és que es passa, no?, d'aquesta gran onada de calor amb temperatures tan elevades a de cop aquestes tempestes i aquesta baixada de temperatures. Té una explicació i, de fet, té vinculació amb aquesta onada, no?, aquestes tempestes d'avui.
Doncs sí, el responsable l'hem d'anar a trobar a capes més altes de l'atmosfera, i és que avui se'ns acosta tot un embussament d'aire fred que arriba en un context post-onada de calor forta, persistent, i també amb una temperatura de l'aigua del mar que es troba en el moment més elevat i, de fet, de rècord, fins i tot, en alguns punts del Mediterrani. Per tant, una font més d'energia, que tota aquesta combinació, doncs, serà el que ens portarà a parlar de xàfecs, tempestes, alguns aiguats que poden ser molt intensos.
Perfecte, gràcies, Gori. Doncs després també ho ampliem en temps de tertúlia. Tot plegat després de viure la primera onada de calor de l'estiu que ha deixat temperatures inèdites a sectors de Ponent, el Pla del Bages i la Ribera d'Ebre han superat, per exemple, els 40 graus durant 5 dies seguits. Fins i tot a Seròs i al sud del Segrià, durant 6 dies el termòmetre no va baixar també dels 40 graus. L'Observatori de l'Ebre va registrar el pic més alt dels seus 118 anys d'història, amb 43,6 graus, una onada de calor que també va ser molt protagonista les nits tòrrides, sobretot al litoral i al prelitoral. De fet, l'Observatori Fabra de Barcelona va marcar la temperatura mínima més alta dels més de 100 anys de dades, amb 29 graus i mig. Un canvi de temps que arriba avui que ha permès suavitzar les restriccions al medi natural per risc d'incendi. Des d'aquesta mitjanit ja es poden tornar a fer activitats esportives i de lleure pràcticament tots els entorns naturals, excepte dos, els parcs naturals del Montsant i també els ports. En aquests espais es mantindran les restriccions, com la prohibició de fer foc, caçar o fer servir eines al bosc, Aurora Rodríguez.
Tot i que les temperatures extremes han anat a la baixa, el mapa diari que publiquen els agents rurals continua pintat de vermell al centre, a l'extrem sud del país i també les comarques de Girona, que es mantenen en risc alt d'incendi. A partir d'avui, el nivell 3 per risc molt alt afecta 24 municipis, majoritàriament del Priorat, però també del Baix Ebre, les Garrigues, el Montsià i la Terra Alta. També es manté el Llardecans, el Segrià i a 4 municipis de la Ribera d'Ebre. D'altra banda, les comarques del nord, del Pirineu i el Prepirineu passen a nivell baix o molt baix. Tot i això, l'escenari podria canviar de cara a demà, quan s'esperen aquestes pluges i fort vent en algunes zones del país.
Una onada de calor que, per sort, ha passat sense grans incendis. De fet, el més important que hi va haver, l'incendi d'Arbúcies a la Selva, ja està estabilitzat. Durant la nit, els bombers hi van continuar treballant amb 10 dotacions per remullar la zona i assegurar-se que el perímetre estava fred. El foc va ser petit, va afectar unes 5 hectàrees, però sí que va alertar els cossos d'emergència perquè cremaven una zona delicada a prop del poble i, de fet, els cossos d'emergències van haver d'ordenar confinaments i fins i tot desallotjaments.
Els bombers van confinar les persones que hi havia al càmping de la Vall d'en Vidal i 13 masies de la zona pel fum. A més, la policia local també va desallotjar 80 persones de les urbanitzacions. Tot i això, tots ells van poder passar la nit a casa. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, explicava ahir que les primeres hores van ser les més crítiques.
Hem patit molt, sobretot les dues primeres hores, perquè el foc anava com volia, brandava, és una part molt boscosa, és una part molt amatollada, molt sota bosc. És cert que després, a tocar d'aquí, comença a haver-hi cases de pagès, comença a haver-hi gent que hi viu. Llavors, si no s'actuava amb rapidesa, si no s'actuava amb molta celeritat a tancar el foc, a perimetrar-lo i evitar que anés accedint, doncs segurament ara estaríem parlant d'una altra cosa.
L'incendi va començar a les 2 del migdia i van arribar a treballar una trentena de dotacions dels bombers, que el van estabilitzar 4 hores més tard, cap a les 6 de la tarda.
Un minut i seran 3:15 del matí. I avui la Vuelta a Espanya posarà cap avall la mobilitat al centre de Barcelona durant gran part del dia. La primera etapa de la cursa que es fa avui provocarà una afectació sense precedents a la ciutat a l'altura de la dels Jocs Olímpics. Ara bé, en ciclisme, pel que fa a l'apartat esportiu, la Vuelta arrenca amb una primera etapa contra rellotge per equips que passarà pels carrers de la ciutat i per diferents punts turístics com ara la Sagrada Família, la Torre Agbar o l'Arc de Triomf, entre altres. Ho seguirà tota aquesta Vuelta a Espanya de l'Albert Ferran. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia. Una contrarrellotge per equips donarà el tret de sortida a l'edició número 78 de la Vuelta, amb un recorregut de 15 quilòmetres pel centre de Barcelona, que passarà per diferents punts turístics de la ciutat. I tindrà una sortida original a la platja del Somorrostro, amb els ciclistes sortint des del mar, des d'una plataforma transparent a tocar de l'aigua recolzada sobre 6 patins de vela catalana. El primer equip, el Caja Rural, prendrà la sortida quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda i l'últim, el Quick Step, ho farà a les 8 i 19 minuts, pendents del cel perquè està previst que aquest vespre plogui a la capital catalana. La d'avui serà la primera de les 4 etapes que es disputin en territori català. Demà, segona etapa, inicia a Mataró i final també a Barcelona, a Montjuïc. Dilluns serà la primera jornada de muntanya de la Vuelta, amb inici a Súria i final a Arinsal, Andorra, amb l'ascensió de 2 ports de primera categoria. I la 4ª etapa, la de dimarts, començarà a Andorra la Vella i s'acabarà a Tarragona.
Això en la vessant esportiu, gràcies Albert, però com dèiem, una Volta a Espanya que afectarà moltíssim la mobilitat de Barcelona, i és que hi haurà 15 quilòmetres tallats durant 7 hores, i atenció perquè les restriccions no només afectaran el trànsit, sinó també els vianants. És per això que s'han habilitat una 80ena de passos que permetran creuar a peu només en cas d'extrema necessitat. Es preveu que la reobertura dels trams tallats sigui lenta. Repassem, per tant, les restriccions que hi haurà a Barcelona durant el dia d'avui en aquest informe de la Trini Huguet.
Els talls seran entre districtes de Sant Martí, Sants, Montjuïc, això d'oest a est, de nord a sud, afectaran els carrers des de Diagonal al Passeig de Gràcia fins al mar. Els accessos estaran tancats des de les 2 del migdia fins les 9 de la nit i la reobertura serà lenta. Ara bé, els talls han començat des de primera hora del matí. Granados assegura que és inèdit.
Són moltes hores de tall. Normalment, quan es fa algun altre esdeveniment, mai triga tant. No hi ha aquesta dilació tan gran entre el moment del tall i el moment de l'obertura. Per tant, l'afectació és rellevant en aquest sentit.
Per això recomana que qui hagi d'entrar a Barcelona ho faci abans de la 1 del migdia. A la zona tancada no s'hi podrà accedir ni amb cotxes, motos, ni amb la majoria de transports públics. De fet, hi haurà 46 línies d'autobús afectades i el servei Bicing també tindrà restriccions. En canvi, reforçaran el metro.
Els moviments d'acostament al centre de la ciutat s'haurien de produir en metro. El metro és qui pot facilitar un apropament al circuit per veure la prova amb garanties.
Les limitacions també afectaran els vianants. Hi haurà 78 passos al llarg del circuit, però només s'hi podrà passar si és molt necessari.
No són passos de vianants ordinaris perquè la gent travessi sense que tingui una motivació. El que demanem és que els passos s'estravessin quan no hi hagi més remei.
La Guàrdia Urbana també ha demanat a la ciutadania que es distribueixi i així no hi hagi grans aglomeracions a l'inici i al final de la cursa.
La Guàrdia Urbana desplegarà només avui més de 240 agents del cos i 260 auxiliars de mobilitat, i és que la competició contra rellotge coincidirà amb la Festa Major de Sants i també amb l'inici de l'operació tornada. Per tot plegat, s'ha reforçat el servei de metro i les institucions barcelonines recomanen utilitzar-lo. També ajudarà a millorar aquesta mobilitat, que justament des d'aquest matí la línia 4, la groga de Barcelona, del metro, ha recuperat la normalitat després de les obres que han renovat 6 quilòmetres de via entre les estacions de Ciutadella Vila Olímpica i Girona. Pel que fa a la segona etapa de la Vuelta, que es farà demà, també passarà per Catalunya i Barcelona, tot i que en aquest cas l'afectació serà més baixa, coincidirà en plena tornada de vacances, perquè serà l'últim diumenge d'agost. Els ciclistes sortiran, en aquest cas, de Mataró, però tornaran a acabar a Barcelona, en aquest cas a Montjuïc. Tot i la competició començarà més tard, les restriccions de les carreteres seran des de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda, Trini.
A Barcelona, els talls seran menors els d'avui i estaran centrats a la Gran Via des de l'Hospitalet fins a la plaça Espanya. L'accés a la muntanya de Montjuïc també estarà prohibit i es veuran afectades 17 línies d'autobús. La Guàrdia Urbana ha mobilitzat una vuitantena d'agents i 190 auxiliars de mobilitat. Local.
Gràcies, Trini. Per cert, que ahir els Mossos d'Esquadra van detenir un home per haver robat diverses càmeres de foto i vídeos a un treballador de la cursa. Les van trobar gràcies al localitzador dels aparells, que estan valorats en uns 8.000 euros. Parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit posa una multa per excés de velocitat, atenció, cada 42 segons. O el que és el mateix, 2.000 sancions cada dia. És la mitjana de l'any passat. Els 200 radars que hi ha a Catalunya van recaptar un total de 83 milions d'euros i van posar gairebé 760.000 multes. De fet, el radar que hi ha a la P7 entre Ulldecona i Amposta, al Montsià, i també el de la C31 a Castell d'Aro, al Baix Empordà, són els dos que més cacen conductors, Adrià Garcia.
Aproximadament uns 60.000 infractors cadascun. Trànsit ho atribueix a que estan en zones amb molts conductors ocasionals que no saben que hi ha un radar. El tercer dispositiu que més diners va recaptar és el de la C-17 a Centelles, amb 36.000 multes, seguit del de Ceba, amb gairebé 22.000. El coordinador de Seguretat Viària de Trànsit, Òscar Llatge, assegura que els radars han fet disminuir els accidents en un 70%. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Un radar que funcioni, que estigui ben posat al lloc i que estigui fent la seva funció, la seva reducció d'accidentalitat va entre el 65 i el 70, fins i tot 80% dels accidents abans i després d'haver-lo posat. Tant és així que el l'any 2000, sense cap radar, teníem 600 morts l'any i ara estem prop dels 200.
Trànsit explica que la recaptació d'aquestes multes es destina a posar nous radars i a impulsar campanyes per prevenir nous accidents.
Dos minuts i obrim la plana internacional.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Ah, mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
T'agrada l'esport?
Sí!
Doncs aquest cap de setmana t'és ideal. La Vuelta visita Barcelona i tu pots visitar Servei Estació i els seus superdescomptes.
Superdescomptes?
Sí, el dissabte de 9 a 9 i el diumenge de 12 a 8 de la tarda a Servei Estació i tens un 20% de descompte en compres superiors a 45 euros.
Un 20%? Doncs hi vaig. La Vuelta la faré jo, però al Servei Estació del carrer Aragó 270 de Barcelona.
Servei Estació, la botiga dels materials on hi ha de tot i per tot. Com? Descompte no acumulable a altres promocions.
RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent, papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de Gemma Mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula. Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
9:52 minuts, i si abans explicàvem que bona part dels diaris avui treuen en portada, evidentment, a Luis Rubiales, Doncs el president de la Federació Espanyola de Futbol, que comparteix portades en la majoria de casos, en una mena de justícia poètica, podríem dir, amb Donald Trump. I és que l'expresident dels Estats Units va presentar-se ahir a una presó de Geòrgia acusat d'intentar falsificar els resultats electorals del 2020. A la presó li van obrir una fitxa policial i van fer la fotografia que ja ha quedat per la història. Però no només això, Trump no va tardar res a intentar rendibilitzar el seu pas per la presó i de seguida va penjar la fotografia a les xarxes socials i també, atenció, l'ha utilitzat per llançar productes de merchandatge. Els seus seguidors ja poden comprar diversos productes amb el lema "Mai no ens rendirem". Hi ha, per exemple, un adhesiu del cotxe que costa $12, una tassa per 25 o una samarreta amb el mateix disseny per 34. Trump assegura que la recaptació de tots aquests productes la invertirà en la campanya per les primàries republicanes, per la qual continua sent el preferit. I dels Estats Units a la Lluna, perquè la sonda de la Índia que aquest dimecres va aterrar al pol sud del satèl·lit de la Terra ja ha enviat les primeres imatges d'aquesta zona de l'astre que fins ara era del tot desconeguda. Als vídeos i fotografies s'hi veu un terreny relativament pla i sense roques. També hi ha els característics cràters lunars que no són gaire profuns.
Ara l'encarregat d'explorar el terreny serà Pragyan, un robot de 26 quilos que es mourà per la Lluna gràcies a les seves 6 rodes. Serà clau per analitzar la composició química i geològica del terreny. Se sospita que al Pol Sud hi ha grans reserves de gel i això podria ser clau per instal·lar-hi en el futur bases. L'Índia ha estat el quart país a arribar a la Lluna, però el primer que ho fa en aquesta zona fins ara mai explorada.
Avui 54 i en plena política el PP vol evitar que Junts per Catalunya i Esquerra tinguin grup propi al Congrés. Els populars ja han demanat un informe jurídic per veure si és legal o no la cessió de diputats que han fet el PSOE i Sumar. Els d'Alberto Núñez Feijóo creuen que hi ha prou indicis per pensar que no s'ajusta a la legalitat i és per això que busquen la manera de deixar en paper mullat aquest traspàs de diputats. Ho explicava ahir el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
Lo que está buscando el PP, o lo que está diciendo es que que haya diputados tráfugas. O sea, está defendiendo el trafugismo, así que gente que se ha presentado en unas listas, llegó el momento, vote una cosa diferente, ¿no? Ya está bien, hombre, ya que no jueguen con la buena voluntad de la gente.
Aquest no era Bendodo, sinó que era Fernández Vara, Guillermo Fernández Vara, el socialista, que es queixava que el Partit Popular vulguin negociar amb Junts i també que estigui intentant pressionar alguns diputats discurs del PSOE per votar com a president a la investidura a Núñez Feijóo. Coses, Brussel·les ha començat a aplicar la llei digital que ha de marcar els nous límits legals dels gegants d'internet com Google, Meta, TikTok i Netflix. La norma pretén combatre la desinformació i els continguts considerats il·legals o ofensius que hi ha a les xarxes. Tot i que va entrar en vigor el novembre de fa un any, fins ara no s'ha començat a aplicar perquè es donava un marge de temps a l'empresa afectades per adaptar-s'hi.
A partir d'ara, la Comissió Europea podrà imposar multes de fins al 6% de la facturació a escala mundial que tenen aquestes empreses en cas que no eliminin, per exemple, continguts il·legals des del terrorisme o a l'abús de menors. També hauran de retirar notícies falses i anuncis dirigits a manipular el consumidor. Les empreses afectades són totes aquelles plataformes que tenen més de 45 milions d'usuaris, així que també hi entren, a banda de les mencionades, Amazon, Booking, la Viquipèdia, Twitter i Instagram.
Atenció a això, el director del Museu Britànic de Londres, Hardwick Fisher, ha dimitit després que la setmana passada transcendís que el museu ha patit prop de 2.000 robatoris d'obres d'art valorades en diversos milions d'euros. Els furts van començar el 2014 i els hauria perpetrat un treballador del museu.
Concretament el responsable de la col·lecció d'escultures gregues. La direcció del museu el va acomiadar la setmana passada, però l'escàndol va posar el director en el punt de mira. La situació s'ha agreujat després que aquesta setmana un col·leccionista d'art expliqués que fa 2 anys ja va alertar dels robatoris. Una denúncia que, segons el marxant, no es va investigar com tocava. Primer, el director del museu va desmentir el relat, però finalment ha reconegut que es va equivocar i que el British Museum no va respondre tan exhaustivament com ho hauria d'haver fet. És per això que ha decidit dimitir mesos abans que acabés el seu mandat.
I avui a Escòcia comença una expedició del tot surrealista que al llarg de tot el cap de setmana es dedicarà a buscar, atenció, al monstre del llac Ness. És l'operatiu més gran dels últims 50 anys per intentar localitzar aquest monstre mitològic i participaran prop d'un centenar de voluntaris.
Hi haurà experts equipats amb tot tipus d'aparells tecnològics, com ara drons tèrmics per sobrevolar el llac o detectors de sons per captar qualsevol soroll estrany. També està previst que facin servir un submarí per rastrejar el fons del llac. Els organitzadors asseguren que la recerca d'aquest cap de setmana és una oportunitat única per trobar el monstre, perquè s'hi destinen més recursos que mai. Tot i que no s'ha pogut comprovar encara si Nessie existeix o no, el llac és un gran atractiu turístic de la zona, que cada any rep 1,5 milió de visitants.
Dos minuts i de seguida repassem l'actualitat cultural del dia.
Via Lliure, amb Eudald Martí.
Esclar que em sento d'aquest poble. Si sempre que hi vinc m'estan esperant. Si sempre que hi vinc en sóc un més. Si sempre que hi vinc sóc més feliç. Esclar que em sento d'aquest poble. Esclar que hi vull venir. Esclar que hi vull tornar cada estiu. Esclar que el trobo a faltar. Ja hi ha Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. El lloc al qual també pertanys. No te'n tornis sense el teu dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllà presenten... Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost, a 4:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost, a 4:45, l'exhibició...